A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Espero que avui mos quedi un programa ben flamenc, o dit d'una altra manera, airós, viu i eixerit. El ritme no hi faltarà, ni la guitarra, ni les palmes, ni el ball. El pintarem de color de rosa, rosa flamenc. Intentarem descobrir per què aquests animals de fesomia estranya estan dibuixats en camisetes, en paper pintat, o les trobant com escultures, podríem dir una mica quix, que guarden entrades i jardins. De moment sabem que les illes s'hi estan a gust perquè ja hi crien des de fa anys. Au, prenem el vol i comencem. Paco de Lucía és un dels noms del flamenc en aquest país i a tot el món. Aquí sentim la seva inconfusible manera de tocar. Un home que va néixer a Algeciras l'any 47, que va morir a Mèxic l'any 2014, que és fill adoptiu de Mallorca, on va viure molts anys. De fet, a l'illa va composar, per exemple, Canción Andaluza, que va guanyar un Grammy. I cada any el recordam, entre altres coses, amb el festival que du el seu nom. Xerrarem de l'art del flamenc tot d'una, però abans que vos pareixi, començam per l'animal, aquesta au estranya i esvelta que pot arribar en 1,40 m d'alçada, de diferents tons de color rosa o de color salmó, segons què mengen i en quin lloc del planeta viuen, un animal que se comunica així. Matías Rabassa, director d'Espart Natural de l'Albufera de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com va?
Molt bé, moltes gràcies.
He llegit que un dels millors llocs per veure flamencs, que és la paraula d'avui, flamencs en llibertat a Mallorca, és Espart Natural de l'Albufera. Ho corrobores?
Sí, sí, efectivament. La veritat és que aquests darrers anys tenim una afluència bastant gran de flamencs i, a més, tenim aquí tota una sèrie d'infraestructures que permeten la seva observació a distàncies molt curtes.
I fa quant de temps que els flamencs formen part del paisatge de l'Albufera? Ara deies cada vegada n'hi ha més. Hi ha colònies estables o mos visiten en determinades èpoques de l'any?
Bé, la veritat és que el flamenc fins fa poc, i amb això dic fins fa res, 10 anys, era una au molt mala de veure a l'Albufera. Perquè l'Albufera era una zona humida d'aigües, sobretot dolces, i les aigües dolces no li agraden al flamenc. Ara, amb aquest procés de salinització creixent que estem patint, la veritat és que el flamenc cada any és més freqüent, més abundant, i ara fa 4 anys que ha començat a criar aquí també.
Sí, efectivament. I això, que aquest canvi de comportament, diries que té a veure sobretot amb el lloc, és a dir, amb aquesta salinització cada vegada més alta de l'Albufera.
Sí, sí, exactament.
O per altres coses, no sé si en el final l'observació vos diu estan canviant les èpoques que venen, se'n van més tard, no sé.
No, perquè el flamenc és un au molt particular, perquè realment no és un au migratori com a tal. No fa unes migracions 2 vegades a l'any, primavera i tardor, com fan altres espècies, sinó que més bé el flamenc és un au nomàdica, que va nomadellant d'una zona humida a una altra, i en aquella que hi troba les condicions ecològiques que li són adequades, que són òptimes, s'hi queda. Per tant, per damunt l'Albufera abans també en passaven de flamencs, però com que no trobaven les condicions adequades no s'aturaven, i ara sí que s'aturen.
I què hi troben a l'Albufera per aturar-se?
Bueno, hi troben, per una banda, una certa tranquil·litat, perquè hi ha zones àmplies a les quals la veritat és que els flamencs s'hi troben molt tranquils, i sobretot hi troben aliment. Hi troben les algues, hi troben els crustacis dels quals s'alimenten, i allà hi poden fer pues, tot el seu cicle vital. Ara ja hi poden estar durant tot l'any.
I deies que fa uns anys se va documentar els primers naixements. Crec que varen ser dues cries, no? El 2022.
Exactament, 2022, per sorpresa nostra, perquè fins aquell any mai els flamencs havien intentat criar l'Albufera, aquell any dues parelles varen treure un poll, cada una d'elles, i això ha estat el començament, perquè l'any següent ja varen ser 40 parelles, les que varen criar. El 2024 varen ser més de 130, concretament 133 parelles, i enguany ja ens aproximem a les 200,
Buah,
és a dir, que va augmentant.
un augment molt, molt alt. Això vol dir que ja han
Sí.
trobat el seu lloc a Mallorca, podríem dir, a
Sí.
Balears. Aquest ja és un lloc on quedar-se, entenc, no?
La veritat que sí, és que l'augment ha estat espectacular i exponencial i nosaltres ara ja no ens imaginem l'Albufera sense flamencs perquè miris on miris, la veritat és que sempre hi ha flamencs.
I duis recompte dels animals que hi ha dels flamencs en aquest cas?
Sí, sobretot comptant això, les parelles reproductores, en si ven també les comptant i després, generalment, cada poques setmanes solen fer un recompte, encara que sigui aproximat, de les aus que hi ha. No només a l'Albufera, també a l'Albufereta, perquè són
Sí.
dues zones humides molt properes
Sí.
i els flamencs, com que són tan nomàdics, un dia estan en una zona humida, l'altre dia estan a l'altra i de vegades fins i tot se'n van a celebrar. El
Sí.
mateix flamenc ho poden veure a diferents zones humides de Balears,
Sí, sí, sí.
intentant pues, tenir una aproximació del nombre total de flamencs que hi ha per les zones humides del nord de Mallorca.
I més a manco?
Bueno, també va pujant. Aquests darrers anys les xifres més altes han estat aproximadament de 300 exemplars, comptats de manera simultània, però clar, si tenim que ara ja pràcticament són 200 les parelles que crien, pues, segurament entre les dues zones humides hi pot haver quasi 500 flamencs.
Val. I això què significa per un lloc tan, anava a dir vulnerable, però sí que ho és, no? Com tan natural, tan vulnerable com l'Albufera de Mallorca, què significa aquest canvi en tan pocs
Sí.
anys?
A veure, això té una part positiva i una part negativa.
Clar,
Ho intento explicar.
sí.
La part negativa és que l'Albufera no s'hauria d'haver salinitzat. És una
Exacte.
gran llàstima que s'hagi salinitzat d'aquesta manera perquè sí, s'han recuperat o s'han guanyat algunes espècies, però se n'han perdut moltes altres. Per tant, en línia general, si aquest canvi ambiental s'ha de considerar una mala notícia, però també és cert que, ja que s'ha donat el canvi ambiental, com a mínim que les espècies que ho puguin aprofitar ho aprofitin. I en aquest cas el flamenc pues, ho està aprofitant. Per tant, tindria les dues vessants, la
Ja.
negativa pel canvi d'hàbitat i la positiva perquè, ja que s'ha produït el canvi d'hàbitat, com a mínim el flamenc i alguna altra espècie ho està aprofitant.
Per tant, he d'entendre que aquest canvi d'hàbitat s'assumeix ja. Ho dic perquè fa anys que hi ha moltes veus, entre elles es Esgob, que avisaven
Sí.
d'aquesta salinització.
Sí.
L'assumim, la situació actual, o com és?
Haurem d'assumir perquè no queda més remei. Hem de dir, nosaltres ara hem de gestionar una albufera que no té res a veure amb l'albufera que hi havia fa 20 o 30 anys. Això no vol dir que hem de tirar la tovallola, hem de seguir lluitant perquè com a mínim la petita part de l'albufera que encara té aigües dolces se mantingui, que no perdiguem aquesta petita part d'albufera que s'apropa molt més a l'albufera tradicional que sempre hem conegut. Ara, la part que està salinitzada serà molt difícil que el procés se pugui revertir perquè això implicaria un canvi pràcticament del model socioeconòmic de Mallorca i això és molt complicat.
Ja. Quines mesures s'aprenen en el parc, Maties, per protegir els flamencs i avui que parlem de flamencs, i assegurar que puguin conviure amb altres espècies i també en la presència de visitants?
Han tingut la gran sort de que el flamenc, bueno, sort, és que ells ja ho han triat així, ha anat a criar a la zona que és més inaccessible. Per tant, nosaltres el que intentem és mantenir aquesta gran tranquil·litat que té aquesta zona on estan nidificant. Això no vol dir que el visitant no pugui gaudir de prop dels flamencs, perquè diàriament aquests flamencs es mouen per tot el parc per cercar zones d'alimentació. I n'hi ha algunes molt, molt interessants per flamencs que se troben just davant d'observatoris. Per tant, dels observatoris mateixos, la gent pot gaudir dels flamencs sense molestar-los, a vegades a distàncies molt curtes. I quan dic molt curtes, vull dir 15 o 20 metres. Fent que
Sí.
dir, i per un ocell tan gran com el flamenc, la veritat és que és molt cridaner.
Sí.
Però sí que la zona de cria interessa que ningú s'hi pugui aproximar, que no sobrevolin avionetes o drons, que ningú les pugui molestar, perquè aquestes aus, per exemple, són molt sensibles a qualsevol sobrevol d'una aeronau. Per tant, això sí que ho hem de regular molt bé.
Va, hi ha una època de cria específica o no?
Sí, generalment solen criar la primavera. La primavera i els joves solen volar a començament d'estiu. Però també el flamenc és un au bastant particular amb aquest aspecte i és que s'adapta molt bé a les condicions meteorològiques. I com que ara hi ha hagut dos hiverns que han estat molt, molt calents, a vegades els flamencs intenten criar en ple hivern. Després, el més habitual és que acabin perdent la posta, però intenten avançar-se a l'hora de criar.
Ja, que interessant és poder veure les espècies en el seu hàbitat i com se van adaptant en aquest canvi climàtic que tenim a damunt, també, no? Sí, que tenim a damunt. Mm. A tu que els veus de prop, avui que és la nostra paraula, si xerram de l'animal, que contaries, que t'atreu d'aquest animal que te mira amb aquest ull com a groc, no?
Sí, jo sempre dic que és l'au més extravagant i més estrambòtica que conec, perquè la veritat és que si l'haguessin de crear, jo crec que no crearíem una au tan estrambòtica, amb aquestes cames tan llargues, amb aquest bec que per dir que està xapat per la meitat i que després ho inverteix a l'hora d'alimentar-se, els colors, que també són cridaners. La veritat és que és un au molt, molt particular i jo sempre dic això, que és estrambòtica.
Mm, sí, ara has dit lo d'esbec que fa que el gira quan ha d'agafar l'aliment. Mm.
Sí, ho gira i després en sa llengua o bombetja té com unes vàlvules del lateral del bec, quasi com una balena, i filtra els animalons i les algues que ja és aigua que va bombejant en sa llengua.
I allò de lo que se come se cria en el cas del flamenc, aquest color rosa té a veure també en sa alimentació, no?
Totalment, totalment. De fet, els flamencs jovenets, quan tenen pocs dies o poques setmanes, són marronosos, però després tornen blancs. Mm. I si no mengessin els moluts i les algues que tenen aquests pigments, aquests carotenoides, no tornarien roses. Mm.
I tenim aquests flamencs que se poden observar a diferents zones de Balears, a les Salines d'Eivissa, ara deies també a l'Obra de Campos, i a l'Albufera i a l'Albufera de Mallorca. Nosaltres avui hem xerrat amb el director d'Espart Natural, que és en Matías Rabassa, a qui agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Matías, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Canta Camarona, un gran desflamenc, mestre de mestres. Diuen que va ser un revolucionari, però que no va abandonar mai l'essència del cantejondo andalús. I d'ell han begut molts artistes, entre els quals el nostre següent convidat. ¿Cómo está, señor Habichuela, Benjamín Habichuela? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, ahí vamos, un poquito bien.
Ahí vamos. Sí, si a Benjamín Habichuela yo le digo la palabra flamenco, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?
Hombre, el flamenco es una vivencia y una vida del flamenco. El flamenco se vive.
Sí, ¿verdad? ¿Y recuerda cuándo empezó a tocar la guitarra o quién le enseñó?
Bueno, empecé muy joven. Yo empecé con 11 o 12 años. Los primeros acordes me los puso mi abuela Marina Carmona Habichuela, ¿no? Que cantaba, bailaba y tocaba la guitarra.
Los Carmona Habichuela, cuando se reúnen en Navidad, deben tener que alquilar un hotel para reunirse, ¿no?
Sí, somos muchos, sí.
Sí, sí. ¿Y cómo recuerda esa infancia?
Hombre, la infancia es que estábamos con la familia de Granada y de Madrid y nos juntábamos en mi casa con mi tío Juan Habichuela, el tío Pepe, mi tío Luis, el tío Carlos y bueno, mis padres y el abuelo, claro. El Chacho Habichuela, ¿no?
Claro. ¿Y lo de Habichuela de dónde viene? He leído algo por ahí, pero ¿de dónde viene?
Bueno, es que resulta que el Chacho Habichuela era una persona muy chiquitita muy gracioso y vestía muy bien. Dice, mira, por ahí después iba, por ahí va la bichuela.
Eso era, y así se quedó esa saga familiar de artistas. Oiga, Benjamín, en el flamenco, como en los toros, se toma la alternativa también. Dicen, venga, Benjamín, ya puedes, ya eres un músico de flamenco. ¿Se toma la alternativa?
Sí, hombre, claro que se toma la alternativa. Se toma la alternativa ya cuando lleva un tiempo estudiando y escuchando y trabajando, ¿no? Claro.
A usted las manos se le deben ir solas, ¿no? Yo no sé si lo piensa o se mueven solos los dedos.
No es tan fácil como parece.
No, fácil, seguro que no lo es. ¿Cuántos años tiene hoy?
No es tan fácil.
Benjamín hoy tiene 70 años.
Sí.
Sí, muy bien llevado. Sí. Y uno toda la vida se tiene que dar encima del escenario porque usted sigue ahí dándole a la guitarra.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ahí está dándole a la guitarra y además también muy implicado con el taller de músicos que ha puesto en marcha su hijo Benji Habichuela, con el que hablamos el otro día. Cuénteme algo, si quiere, de esa foto que tiene en su perfil de WhatsApp junto a Paco de Lucía, esa foto un poco color sepia.
Bueno, esa foto se hizo hace muchos años. Yo estaba en Granada y tocaba Paco en Granada, en Alhambra, y fui a verlo, ¿no? Pero yo ya lo conocía de antes, ¿no? Pero claro, esa foto tiene ya por lo menos más de 50 años.
Ya, yo le digo que es una foto sepia. ¿Quiénes son sus referentes, Benjamín? Usted también es referente de muchos músicos, pero ¿los suyos quiénes han sido?
Hombre, siempre ha sido el maestro Zabica, mi tío Juan Habichuela, Paco de Lucía, por supuesto, ¿no?
Sí, se le debe añorar, ¿verdad, Paco de Lucía?
Hombre, Paco era muy, muy buena persona, muy buena gente y muy buen músico.
Sí. ¿Y con quién ha tocado usted también que nos suene también a los oyentes de la
Hombre,
radio?
Hombre, yo empecé muy joven, con 14 años, en el Café de Chiquita de Madrid. Y ahí estaba, pues, Enrique Morente, José Mercedes, Carmen Linares, y había una tanda de artistas muy, muy importantes hoy, ¿no?
Sí. ¿Y por dónde le ha llevado a Benjamín Habichuela el flamenco? ¿Por qué escenarios le ha llevado?
Hombre, he trabajado mucho fuera de España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Japón, en Rusia, en Portugal, en muchos sitios del mundo. Sí.
¿Y cuántas guitarras tiene Benjamín Habichuela?
Bueno, pues ahora tendré sobre 10 o 12 guitarras.
Bueno.
Llegué a tener 20 guitarras. Sí.
Ya. ¿Y alguna preferida de esa que dice, esa le saco brillo, esa no me la toquen?
Bueno, tengo una firmada por Paco de Lucía un mes antes de morirse, Coretillo, que es la Granaína. Esa recorrió conmigo muchos años.
Uh-huh. ¿Qué es lo que le gusta más de tocar encima de un escenario, de tocar para gente, para público?
¿Sabes qué pasa? Que nosotros, los artistas, tocamos interiormente para nosotros. Mm. Y lo que nos sale a nosotros le gusta al público, ¿no?
Ya. Y al final la gente se contagia del ritmo y de la música. Bueno, pues Benjamín, queríamos hablar de flamenco y sobre todo escucharle. Y seguro que algún día tenemos también la oportunidad de vernos en persona. Le agradezco mucho este ratito con los oyentes, Benjamín.
De nada, para serviros.
Un abrazo.
A IB3 Radio, entre avui i demà.
Ay, de los cuatro muleros. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua.
Mi nombre es Aurora Recuero, pero mi nombre artístico es Aurora Lacani, porque soy muy chiquitita, muy flaquita, y me pusieron este nombre cuando empecé a trabajar en el primer contrato que estuve.
Me roba el alma.
a los 17 años yo estaba estudiando baile en Madrid y un compañero mío me llamó y me dijo que le había salido un contrato, que si quería trabajar con él. Y yo le dije, pues si solo llevo un año bailando. Y me dijo, sí, sí, tú puedes, tú puedes. Y me enganché a los 17, hice un contrato de 6 meses que era Lanzarote Fuerteventura. I a partir d'ahí ja fui rodando d'un lado para otro hasta hoy.
I de fins avui, que posa arrels a Mallorca i d'on va Aurora Recuero Lacani, seguim explorant el flamenc des del punt de vista ara d'una balleora, que per cert no és gitana.
Yo soy payo, aunque trabajo con muchos gitanos. Lo que pasa que es verdad que hace tanto tiempo que trabajo con ellos que somos como de la familia, quiero decir. O sea, no, por lo menos aquí en Mallorca yo nunca he sentido esa diferencia de payo y gitano, ¿sabes? A lo mejor en otros sitios no lo sé si tienen ese tipo de... Pero aquí la verdad es que no. Y ya te digo, trabajo con un montón de ellos, con Sabichuela, con Kiko Carmona, bueno, con un montón de gente. Y la verdad es que no... O sea, al revés, cuando te hablan y no... Si tú... O sea, claro, no, ¿cómo no voy a pensar en ti en este bolo si tú eres como de mi familia? ¿Sabes? Te invitan a sus cumpleaños, a sus bodas... Entonces, la verdad que yo no he sentido nunca, y aparte tampoco ellos te lo hacen ver, ¿sabes? Entonces, la verdad que esto está genial. Yo soy una bailadora muy de cuerpo, más que de pies, que me parece increíble, ¿no? La gente que tiene unos pies, una técnica buenísima, lo admiro porque eso es trabajarlo, pero soy más de cuerpo para arriba. Creo que una mujer tiene que lucir más la parte de arriba, para eso es mujer, puede tener muy buenos pies, pero la elegancia de la parte de arriba, aunque seas flamenca, esa cosa de doblarse, de hacer giros y demás, yo voy por ahí, por ese tipo de flamenco, un poco más a lo mejor estilizado, que como estudié en el conservatorio en su día, pues claro, tengo un poco como la base más clásica española. Pero no quita que luego yo no haga mi momento de flamenco duro, ¿eh? Pero sí que soy más como pues femenina realmente. Cuando eres payo, al no ser que tu familia se haya juntado con este tipo, sabes, de músicos y demás, y entonces se te vaya un poco por ahí la cosa, te tiene que nacer, porque si no, difícilmente. Y la verdad es que yo empecé muy tarde, yo me apunté a bailar a los 16, y a los 17 bailaba allá afuera, entonces solo me formé un año realmente. Todo lo demás lo he aprendido en la calle, y también te digo que es lo mejor. O sea, donde más se aprende es en la calle, porque tú puedes salir de un conservatorio muy bien colocada, pero sin saber bailar. Realmente, o sea, te enseñan una técnica para poder girar, pero flamenco como tal, de callejero, no es. Y es donde más se aprende. Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mi noche de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando de lluvia tu sol. Después de haber nadado en llanto... I aquí tenim aquesta versió entre dos aguas, de flamenco chill out. N'Aurora ja heu sentit que participa en diferents formacions. Enyora llocs per ballar flamenc perquè cada vegada hi ha manco tablaos, però se les reclama festes i a beach clubs on sonen versions com aquesta. De fet, ella té un grup amb una altra balladora i una DJ, són Las Lerele, i fan flamenco house. Però si hi ha una pregunta difícil de contestar, i li han fet a Aurora Recuero, a la Cani, és què és per tu el flamenc? Wow, creo que en verdad no se puede definir porque hay que vivirlo y sentirlo. Si no, creo que es muy difícil porque a veces incluso cuando hablo con la gente y le digo que es que a mí la única música que me gusta es el flamenco, siempre me dicen que aburrida, o sea, que es monotemática. Pero es que creo que es un estilo de vida. Eso empezando por ahí. O sea, es un estilo de vida y es eso, es sentimiento, fuerza, pasión. Es que lo tiene todo, en una sola palabra, lo tiene todo. Aparte de raíces, cultura y demás. pues eso, para mí el flamenco es un estilo de vida y sobre todo, pues eso, pura pasión por lo que haces. No es que no se pueden explicar realmente, porque tienes que poner un tema de flamenco y que te salgan los pelillos de punta, entonces eso es el flamenco.
¡Qué de buena mañana! ¡Ya está la fragua, mi primo! ¡Dando golpes y más golpes! Va a mantener a sus tres niños.
Diu l'estiu, IB3 Ràdio. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs?
Molt flamenc.
Te veig molt flamenc. Yeah. Bé, vámonos. I te veig així salao, no amb una cama. No aguantat amb una cama com els flamencs de Salbufera. O de ses Salines d'Eivissa. Vinga, avui posam ritme i dona aquesta secció.
Li posam ritme, palmes, cajones i tot el que faci falta, sí, sí. 1963, Los Tarantos. Agua.
Mare meva, però és que van revolucionats, eh?
Sí, van revolucionats.
Mare meva, tope van.
Sí, sí, aquesta és na Carmen Amaya, dirigida per Francisco Rovira Veleta l'any 1963, que és l'història de Los Tarantos i Los Torongos, l'història d'un enfrontament de dues famílies. En unes noces, un jove taranto coneix a una jove zoronga. Els dos joves s'ajuren amor etern amb un pacte de sang i descobreixen que pertanyen a famílies rivals. Pot sona, no?
Sí, un poquet.
Un poquet. És una història clàssica, rodada amb moltes seqüències d'improvisació, curiosament. El que feia era rodar el que passava abans del rodatge. I utilitzava aquest metratge. I moltes vegades amagava sa càmera perquè els extras li sortissin gratis. Està rodada a Barcelona i la majoria dels actors són gitanos dels propis barris de Barcelona i va estar nominada en els Premis Òscar a la millor pel·lícula estrangera. El que passa és que, clar, competia amb 8,5 de Fellini, amb 8,5 de Fellini o El cuchillo de l'agua de Roman Polanski i no hi va bona manera.
I què més? Per bon mes mos durà avui el flamenc?
Clar, si vas a flamenc, hi ha un nom que sobresurt per damunt tots els altres directors, que és Carlos Saura. Carlos Saura ha rodat Carmen, Bodas de Sangre, Flamenco Flamenco, El Amor Brujo, Sevillanas i Flamenco, que és un documental sobre aquest món amb Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé, Rocío Jurado, Farruquito, Carmen Amaya, una altra vegada, Joaquín Cortés, Antó Matito... És tremendo.
Ahora, si os parece, os voy a bailar yo un poquito al cante. Tirititran, tran, tran, tirititran, tran, 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 taratatran, tran, tran,
tirititran, tran, tran, tran. Vámonos, Toni Camp.
I aquesta tornaves a Carmen Amaya una altra vegada, bailando al cante. Yeah. Però Carlos Saura també va rodar històries originals, com la meravellosa, i molta gent com tu en aquell moment me demanaràs, ¿en serio hay Carmela e de flamenco? Pues sí.
Por primera vez en esta localidad y siguiendo nuestro itinerario en la primera línea del frente victorioso, tienen el gusto de presentar este gran espectáculo lírico-musical con la incomparable estrella de las varietés españolas, aplaudida en el mundo entero, la inimitable, la única, la bellísima, la extraordinaria, Carmela.
Vámonos, Carmela, quina gran pel·lícula.
Gran pel·lícula, 13 Goyas, sí. Ojo, sí, eh? Sí. Pel·lícula, direcció, actriu, actor secundari, guió adaptat, etc. Carmela y Touriño, varietés a lo fino. Aquesta veu era la d'en Andrés Pajares, que juntament amb Carmen Maura, amb en Gavino Diego i en Armando de Ratza eren els protagonistes d'aquesta història. Durant la Guerra Civil Espanyola, un grup de còmics amenitza com pot la vida dels soldats republicans i, cansats de passar penalitats al front, decideixen dirigir-se cap a València, cap a la ciutat de València. És tot una lliçó de com encadenar elements distints amb una sola història, eh? Sofriment, moments sentimentals, discurs radical i ètic, comèdia, tragèdia. Un altre director que també se va ficar en el món del flamenc va ser Jaime Chávarri, que va cridar a Óscar Jaenada i li va dir: "Quillo, ¿quiere hacer de camarón?" Y aquel va a decir: "Vamos.
Venga. Mucha suerte. Ya sabes dónde estamos."
Ai, quina bellera que m'està entrant.
Xavalles tot el temps.
Ai, que bona.
Aquest Óscar Jaenada està meravellós en aquesta pel·lícula. És magnífic. Magnífic. És la biografia de José Monge Cruz, també conegut com a Camarón de la Isla. Un recorregut per la seva vida, per la seva obra, un apropament en aquest genial cantaor que va innovar el flamenc, va influir a les noves generacions i va rompre les barreres socials i artístiques. Són els seus desitjos, els seus èxits, les seves lluites que formen els ingredients d'una trajectòria personal i musical, tal vegada com a pel·lícula és una miqueta massa benigna, no? Que és, però és que sempre el que passa quan s'explora la vida d'un artista amb el beneplàcit de la família i els amics.
Camisita que tengo. Vámonos, no sé si dormiré jo avui, eh? A veure, què més?
Tenim una altra versió de Bodas de Sangre amb una absolutament magnífica Imma Cuesta, dirigida per Paula Ortiz, el 2015, amb aquesta La Novia.
¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás.
Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú?
No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio?
Leonardo.
Un hombre, unos hijos y una pared de 2 metros de ancha para todo lo demás, li diu sa mare. ¿Tú sabes lo que es casarse? Toma, aquí va una frase. És adaptació d'aquestes Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Des de petits, Leonardo, el nin, i sa nina han format un triangle inseparable. Però quan s'acosta sa data d'escasament, ses coses se compliquen, perquè entre ella i Leonardo sempre hi ha hagut qualque cosa més que una amistat. És una pel·lícula amb un sol objectiu. Un, només, que és arrasar i negar a l'espectador la capacitat de respirar. És grandiloquent, aparatosa, però en el mateix temps molt, molt valenta i molt poètica. Te passa per damunt com una pisonadora plena de paraules del Lorca.
Mos has convençut, mos has convençut. La Novia, 2015, amb Imma Cuesta, d'actriu protagonista. Dona-li la guitarrica, vamos.
Ea, vamos. A la flamenca de Geray Cortés.
Vamos.
Vamos.
En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: "Monse, cántanos, por favor, como el agua". Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental, y por lo que yo hago el documental, es con la Tania.
Me quedo impresionado con él. Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco.
Y una de las cosas que yo quiero hablar ya no es ni por mí ni por nosotros, porque d'alguna manera ja no pudo hablar.
Ara mateix la veuria.
Sí, te quedaries, te quedes pillat, sí, escoltant-lo. És el que té Zetangana, la guitarra flamenca de Gerai Cortés, el seu primer documental com a director. Quan Anton Álvarez, el nom real de Zetangana, coneix a Gerai Cortés, se queda completament fascinat. Bueno, ja ho han sentit, no? Molt intrigat per la seva història familiar, perquè Gerai és una figura inusual dins el món del flamenc. És un lloc que és respectat per gitanos, tradicionalistes, com per més rompedors. Tangana forma part d'aquesta ona de rompedors, no? De gent que vol que el flamenc vagi una miqueta més enllà. Aleshores, clar, se queda com a molt fascinat, no? Decideix gravar un disc on les cançons i el procés artístic enfronten en el músic amb el seu passat. I la direcció és com una història que se rompi, se recomposa constantment, però resulta molt, molt, molt efectiva i molt emocionant. A Tangana li ha posat cor i ganes, i el resultat és una mica com la seva música, moderna, però acompanyada de músics i de les formes clàssiques. Un documental que se'n va dur a Goya, a la millor cançó, per Los Almendros, i en el millor documental.
Molt bé, idò, ara també rompem un poc, no?, aquest fil argumental del flamenc com a art, com a música.
Exacte.
I com a passió. I vinga, cap a on ens duvi de la paraula ara?
I clar, és que tu m'has dit, però hi ha flamencs al nord d'Europa.
Per exemple, ja.
Exacte, una zona, de fet, concretament, no?
Sí, sí.
D'allà per davant és Bèlgica.
Exacte, la part nord de Bèlgica.
Que són flamencs i se m'han obert els ulls i dic, això és infinit. Quantes pel·lícules de directors flamencs hi ha? Moltíssimes. Jo n'he agafat les tres, bàsicament. M'he quedat en tres pel·lis. La primera de totes, The Broken Circle Breakdown, o Alabama Monroe.
If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain?
Premi del públic en el Festival de Berlín, nominada a l'Oscar i guanyadora del César en el millor film estranger. Ella té una botiga de tatuatges. Ell toca el banjo a una banda. És amor a primera vista, malgrat les diferències. Ell xerra molt, ella escolta més. Ell és ateu i un ingenu romàntic. Ella du una creu tatuada en el coll i té els peus en terra. La seva felicitat es completa amb el naixement de la seva petita filla, però la nina se posa malalta. És un drama terrible, terrible, que camina de la mà d'una música magnètica. Lo millor és la inspirada unió entre aquesta tragèdia i aquesta música. Si té un però, li hem de posar que en un moment donat se polititza, se posa política i tal vegada no acaba de funcionar. I encara que sigui una pel·lícula tramposa i d'aquestes pel·lícules que si n'has vistes moltes li acabes veient els doblecs d'una aparent transcendència, és una pel·lícula amb una tremenda física en els seus protagonistes que anima a entrar-hi i deixar-se caure en els seus braços i, bàsicament, disfrutar del patiment d'aquestes dues anímates.
I doncs apuntàvem a aquest...
Mira, se m'ho posa pell de gallina només d'escoltar-les. És que és brutal, aquesta pel·lícula.
I la segona quina és?
La segona també és una pel·lícula d'un director belga, d'un director flamenc, i, a més, passa a Bruixes. Escoltam un trosset molt petitet i bona donar-vos compte de quin tipus de pel·lícula estem parlant.
¿Qué pecado has cometido, Raymond?
Un asesinato, padre.
¿Por qué has asesinado a alguien?
Por dinero.
¿A quién has asesinado por dinero?
A usted, padre.
Molt bé. A més, s'ha confessat.
Però ja està, vull dir, acabes de definir la pel·lícula, tal qual. Amb aquest inici de la pel·lícula, que comença així, acabes de definir-la. Martin McDonagh és el director d'aquesta Escondidos en Brujas, amb Colin Farrell i Brendan Gleeson com a protagonistes i Ralph Fiennes i Clements Poesy com a secundaris. Després del fracàs d'una operació, dos assassins a sou, que són Gleeson i Colin Farrell, reben l'ordre d'abandonar temporalment Londres i traslladar-se durant un temps fins que s'acalmin les coses a la ciutat de Bruixes, a Bèlgica. Allà, com si diguéssim, no tenen molt clar què és el que han de fer i se dediquen a res i a tot a la vegada. Vull, és una pel·lícula que te fan sumar germans Coen tot el temps, però a l'europea. No? És una... aconsegueixen un thriller en totes les lletres, una metàfora existencial i una comèdia surrealista, tot mesclat. És una mescla perfecta entre humor, amenaces de mort, patetisme absolut, però tot tractat en la mateixa delicadesa. I és com un conte, però on hi surten trets, tacos, violència explícita, molta, molta, molta burreria, canals, edificis històrics i, sobretot, qualque esclafit de riure d'aquests que no t'esperes, que dius, al! És molt divertit. Jo m'ho he passat molt bé.
Apuntam a la nostra llista. Jo dic que no mos bastarà en dues vides. Escondidos en brujas, sempre que acabam.
I acabam amb una raresa. De tant en tant m'agrada dur qualque raresa i és una pel·lícula dirigida per Michael Dudok de Witt, que és un director flamenc, produïda per els estudis d'Annecy i per Studio Ghibli, que són els estudis japonesos. És una pel·lícula d'animació muda que se titula La Tortuga Roja.
Com que és muda, no esperam diàleg, però...
No esperam diàleg, la banda sonora és espectacular.
Tenim aquesta banda sonora.
És espectacular.
I aquesta gran tortuga vermella.
I aquesta gran tortuga vermella és una història, deia, muda sobre un nàufrag a una illa tropical deserta, poblada de tortugues, crancs i aus. Una pel·lícula que explica les grans etapes de la vida d'un ésser humà, perquè hi passa moltíssims anys. Conta una història màgica d'amor i ho fa sense paraules i amb una elecció d'uns enquadres tan perfectes que te fan tornar petit davant l'entorn que mos retrata. És fantàstica. Record que la vaig veure un vespre i va baixar la meva filla, que era molt petita, que devia tenir, no sé, a lo millor tenia 4 o 5 anys, va baixar i se va seure en Jonat Sofà. I va quedar tan fascinada per la pel·lícula que eren les dues de la matinada, estaven tots dos en els ulls com a plats mirant-se... Era un cap de setmana, ojo. Mirant la pel·lícula i de tant en tant em diu, papà, te'n recordes d'aquella pel·lícula que vàrem veure?
El tràiler diu que és hipnòtica i mos han quedat un poc així, hipnotitzats. I de Toni Camps, adeu.
Adeu.
L'estiu amb Vivetres Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a Vivetres Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a dijous a les 10 del vespre, entre avui i demà.
Flamenc, flamenc, ha estat avui la nostra paraula polisèmica i, com heu comprovat, està plena de sabors, de colors i de ritme. Per cert, xerrant de sabors, que tal uns ous a la flamenca per sopar? Li hem demanat a Irene Martínez, cuinera del restaurant Nus.
Pues nada, los huevos a la flamenca en una cazuela de barro o de estas de metal, salsa de tomate, la base... trocitos de chorizo, tacitos de jamón, guisantes y pones los huevos ahí, los metes en el horno hasta que estén cocidos los huevos y se termine de unir todos los sabores. Es bastante sencillo de hacer.
Molt fàcil de fer, com també els flamenquines, que és un altre plat que na Irene no ha fet, però té una amiga cordobesa i a casa seva n'ha menjat moltes vegades, que és aquest llom, aquesta carn de vedella, que s'ha de xafar ben aixafadeta, se li ha de posar un poquet de pernil salat, s'ha d'enrotllar i cap a esforn, que se'n va. N'hi ha que mos deia que li posen formatge, però que no és necessari, és com una espècie de filet empanat. Bé, ja veig, però ens ha dit la paraula flamenc i això que no mos hem aturat a la zona de Flandes, ni hem xerrat flamenc amb ningú. Però volem seguir sapiguent perquè mos fascina tant sobretot l'animal, l'animal. Recordem que aquest programa és possible gràcies a la producció executiva de Diacordes, les mans avui de Lluís Fortesa en el control tècnic, Napoleoni Huguet a documentació, en Pep Díaz a producció i en Joan Trias assessoria musical, així que venga, acabarem xerrant, han començat xerrant de l'animal, doncs acabarem xerrant d'ell també.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Javier Polo, director de cinema, fundador de la productora Los Hermanos Polo. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Un home com en Javier Polo, si li dic flamenc, què és el primer que li ve en el cap?
Pues la verdad es que me viene a la cabeza que es un virus, porque son unos pajarracos rosas que me han llevado de cabeza durante una gran etapa de mi vida.
Sí, unos pajarracos rosas que son fascinantes y un poc la missió d'en Javier Polo és dir i per què, no?, aquesta fascinació. Nosaltres hem arribat en Javier després de veure la pel·lícula documental The Mystery of the Pink Flamingo de l'any 2020, el misteri del flamenc rosa, que ha estat nominada millor documental en els Premis Gaudí, Premi a Millor Documental i nominat a Millor Guion als Premis Berlanga, entre altres molts reconeixements. No sé si començar per lo que diu en aquesta pel·lícula en Eduardo Casanova, quan diu allò de que el flamenc té quelcom poètic, té alguna cosa poètica, Javier.
Sí, la verdad es que es fascinante, ¿no? Yo creo que es un pájaro que en vivo he tenido la oportunidad de contemplarlos y grabarles en vivo y también, sobre todo, ¿no?, lo que se ha generado de mitos, de leyendas y tiene ese punto extraterrestre el pájaro, que duerme con una pata, tiene un ojo ahí penetrante, enorme, amarillo, sí. Tiene un pico, tiene muchas cosas extrañas, sí. Es un ave bastante bizarro, parece que es como muy torpe y que no sepa volar y luego es de los pájaros que más distancia recorre, ¿no?, volando, emigrando. Y además, pues aquí en Valencia tenemos la suerte de que vienen cada vez más ejemplares a la albufera. Y bueno, pues un poco, como te digo, ¿no?, ha sido inspiración de muchos artistas, como pues desde Neruda, Picasso, John Waters, infinidad, ¿no?, de artistas y algo tiene este pájaro para volvernos un poco locos a todos.
Clar, i algo tiene i la pel·lícula ho va desenvolupant a partir d'un protagonista en el que veiem passades negre en el color. Jo no vos desvetllaré res, encara la podeu veure aquesta pel·lícula, per exemple, a la plataforma Filmin, si no l'heu vista. Tu en quin moment decideixes posar-te a investigar, a estirar d'aquesta fascinació dels humans o d'alguns humans, perquè també hi ha haters que també surten a la pel·lícula, per aquest flamenc rosa, Javier?
Bueno, pues al principio yo sentí, como te decía al inicio de la entrevista, ¿no?, que es como un virus que te infecta y la única solución que encontré fue hacer el documental, porque la verdad es que los veía por todos lados, o sea, llegó un momento que me obsesioné y no paraba de encontrármelos en todo tipo de formas en mi vida. Y ese momento que hizo el clic es como cuando un amigo o a un conocido se va a un país exótico que solo ves noticias de ese país, o cuando estás pensando en tener hijos, solo ves embarazadas o niños, ¿no? Este tipo de efectos que, como juegos que parece que te hace la vida. Pues me pasó un poco eso, que no paraba de verlos y era como me están persiguiendo y entonces es un poco autobiográfico porque sí. Le pasa un poco al personaje de la película.
Sí. ¿Has arribat a alguna conclusió o ha quedat obert?
A ver, para mí por lo menos ha sido terapéutico hacer el documental porque, bueno, he aprendido tirando del hilo, ¿no? ¿Por qué están en todos lados y qué pasa? Pues por un lado, pues hay historias muy interesantes, personajes, casi todos son personajes excéntricos, irreverentes, que al final han sabido transformar un poco, ir su manera de contar historias o de desarrollar formas artísticas, ¿no? Y a mí me ha servido también, pues, para expresarme en la película, ¿no? Un poco, pues, con mucho humor, con un toque canalla, ¿no? Que tiene toda la peli y como le hemos dado a los personajes, pues es reírnos de nosotros mismos y de estos pequeños juegos de la vida, como la gente que se fija en un número o en una hora y todos los días la ve, ¿no? Pues, ¿por qué pasa esto? Y si quiere, si hay algo detrás, ¿no?
Sí,
Pues
sí.
aquí lanzamos varias ideas, varias propuestas. Y cada uno, pues que coja la que más le guste.
Sí. I tenim a los hermanos Polo, que continuen recollint premis i reconeixements, els darrers per Pequeños Calvarios, Videoclub 2001, en el Festival de Cinema de Tarazona. Això deu ser que feis les coses bé i que agraden. Què diries que vos caracteritza, Javier?
Estamos, la verdad, que en un año bastante bueno. Presentamos a principio de año Lo carga el diablo, que es la primera película de ficción que hemos hecho la productora, que dirige mi hermano. Y venimos, además de estar precisamente en Mallorca, en el Atlántida hace muy poquito con Pequeños Calvarios, que es mi primera película de ficción, que saldrá el 24 de octubre en cines y la verdad que la acogida allí en Mallorca fue muy buena y ojalá pues que el boca a boca en el cine pues funcione, ¿no? Es una película también comedia, con personajes como no podía ser de otra manera, pues muy excéntricos y yo creo que si os gusta The Mystery of the Pink Flamingo tenéis que verla porque va a ser, es un pasito más. También hay muchos colores y tiene todo un punto muy, muy loco que creo que es continuista la línia
Molt
con
bé.
Flamingo.
Molt quiche, que també és una paraula que surt molt, de
Sí,
Mystery of
sí, sí.
the Pink Flamingo. Què fa un home com en Javier Polo, un home de cinema, abans d'anar a dormir? Tens algun costum?
Pues ahora mismo tener que darle biberones a mi hijo que acaba de nacer y me lleva también un poco loco el sueño, pero bueno, normalmente me gusta antes de que naciera, que es muy reciente, tiene 3 semanas, siempre me gustaba ponerme un podcast antes de dormir o inclusive que se me metiera en el sueño, aunque a mi pareja no le gusta tanto.
I doncs, nosaltres ens apuntem Pequeños Calvarios i necessitem una cançó o un intèrpret que t'agradi o algú que diguis escoltau tal per acabar el programa, qui tu vulguis.
Claro, me gustaría compartir pues con la audiencia un grupo valenciano que se llama Johnny B. Zero, Johnny B. Zero,
Sí.
que han hecho justo la banda sonora de la película de Pequeños Calvarios y que la verdad es que merecen ser escuchados, son muy, muy
Que
buenos.
bé. Idò, amb ells tancarem avui aquest programa, aquest capítol que hem dedicat a flamenc i ja heu vist que ha donat molt de si. Javier Polo, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Dicen por ahí que estamos siempre atados, que juntos tú y yo vamos asustados. Lo que no saben bien esas malas lenguas es que las ataré.
En el tiempo y no nacen,
ya se regresó.
caminar de tu fuego eterno y al ritmo de la luz nos consumiremos. El karma tiene cien.